El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Amb el tret de sortida del mes de desembre comença a Sabadell l'operatiu de l'operació Fred per atendre les persones que viuen en infrahabitatges o directament al carrer. Enguany no es posarà en marxa un alberg temporal, tal com es va fer el desembre passat, coincidint amb la pandèmia. Dels detalls del dispositiu d'enguany en parlem aquesta hora conversant amb Eloi Cortés, que és regidor d'Acció Social. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Regidor, això vol dir que a partir d'avui, dia 1 de desembre, ja està en marxa aquest operatiu de l'operació Fred o que depèn de les temperatures que es posi en marxa?
Exacte. Nosaltres el protocol aquest que diem Operació Fred el tenim activat, diguéssim, de l'1 de desembre al 31 de març cada any, i aleshores els diferents dispositius que contempla el dispositiu s'activen en funció de la situació meteorològica. Si el CECAT ens diu que hi ha alguna alerta de neucat o d'inuncat o de vencat, per neu, per vent o per inundacions o per pluges torrencials, ho activem. I després també tenim la capacitat d'activar-ho en cas de que veiem que les temperatures són properes a zero de manera persistent en funció de la previsió meteorològica per decisió de la pròpia regidoria.
I a partir d'aquí, què és el que es posa en marxa un cop s'activa doncs, totes aquestes alertes? No? Per exemple, ja posem un exemple que hi ha un neucat a Sabadell, no? Una alerta de neucat a Sabadell, per tant, de la previsió que hi pugui haver neu a la ciutat o que les temperatures baixen per sota de zero molts dies seguits. Què és el que es posa en marxa en aquests casos?
Doncs principalment són tres tipus de dispositius. En primer lloc, la sortida de les UES del Creu Roja, les unitats d'emergència social, que de 8 a 11 fan doncs, una sèrie de rutes preestablertes en els punts on tenim detectats per poder atendre les persones en situació de sense llarisme. Després es posa en marxa un dispositiu d'acollida nocturn amb una capacitat de 15 places, que si s'omple, doncs després podem disposar també de dues places en un pis de ningú sense sostre o inclús fer ús de pensions o del centre d'emergències municipals. I durant el dia, si la tenim activada durant el dia, es posa en marxa el dispositiu d'acollida diurn de Càritas a la seva seu amb una capacitat per 25 persones.
Uh-huh. Anem a PAMS. Dèiem al principi, una de les novetats, si es pot dir així, d'aquesta operació Fred, és que a diferència de l'any passat, en què es va posar en marxa aquell alberg temporal durant tota aquesta operació Fred, aquest any no es posa en marxa, oi?
Bé, de fet, en el seu moment ja vam explicar que era un dispositiu temporal puntual, no? I extraordinari per la situació que vivíem l'any passat de pandèmia i d'estat d'alarma, i per tant el que hem fet és tornar a la normalitat, en certa manera, dels dispositius d'operació Fred que veníem muntant fins ara.
Uh-huh. Per tant, en aquest cas doncs, sí que hi haurà aquest alberg temporal que ens deia vostè els dies de més fred, en aquest cas ubicat en un espai d'aigües de Sabadell i gestionat per la Creu Roja, oi?
Exacte, i aquí doncs agrair evidentment a la companyia d'aigües la seva col·laboració amb aquesta operació Fred d'aquest any i doncs també a la Creu Roja i les altres entitats que fan possible aquests dispositius, en aquest cas doncs amb capacitat per 15 persones, i precisar que abans no ho he comentat que es prioritzaran per homes aquest espai i les dones es prioritzarà que vagin a pensions o al centre d'emergències municipal.
Per què?
Doncs per evitar possibles conflictes i doncs tenint en compte que no és un espai d'intervenció intensiva, com era, per exemple, els espais de confinament que vam fer durant la pandèmia, és preferible separar homes i dones i doncs, poder evitar possibles situacions de conflicte.
Dels usuaris que participen d'aquests espais, recordo l'any passat quan parlàvem, no, és veritat, del dispositiu extraordinari de l'any passat, no, però parlàvem del seguiment que es podia fer aquestes persones, no, que feien ús d'aquest espai. No sé si enguany, sense aquest espai com a tal, també es farà un seguiment.
Sí, de fet, estigui activada o no els dispositius de l'operació Fred, els dimarts i els dimecres surt cada nit a la UES de la Creu Roja, els dijous surt a Actuar Vallès i els divendres surt Ningú sense sostre. I, per tant, encara que no tinguem activada l'operació Fred, pràcticament doncs, 4 dies de la setmana hi ha intervencions al carrer per part de les entitats i, per tant, podem fer la detecció i el seguiment de les persones que ja tenim detectades. I també en casos de que no estiguem per temperatures negatives, però estiguem doncs, per sota els 3 graus, també podem decidir activar la sortida de la UES de Creu Roja, sigui o no dimarts i dimecres, per poder fer aquestes rutes i detectar possibles situacions de risc.
I aquestes persones que es detecten, es fa alguna mena de seguiment amb elles? Se'ls ofereix alguna mena d'acompanyament doncs, per deixar de viure en aquesta situació, no ja només de viure al carrer, sinó de viure en infrahabitatges?
Sí, evidentment se'ls proporciona en primer lloc doncs, mantes i beguda calenta i alimentació, i després, si es pot establir un vincle amb elles, se les intenta derivar alguns dels recursos municipals o les entitats doncs, perquè hi passin el dia, com per exemple el centre de dia de Creu Roja, puguin formar-se, puguin aprendre l'idioma, etcètera, etcètera, i per tant intentar que puguin sortir de la situació de carrer en la qual es troben.
Entenc que aquests dispositius acaben sent una bona eina per poder fer un estat de situació, no?, de la gent que viu en aquestes condicions. Actualment, quantes persones tenen censades des de l'Ajuntament?
Doncs ara estem acabant de tancar els números, per tant, si de cas després us els passem. Sí que ha incrementat lleugerament respecte a l'any passat. També és cert que hi ha persones doncs, que teníem detectades l'any passat que han marxat, d'altres que arriben de nou. Això ens permet fer un seguiment de les persones detectades, detectar-ne de noves, incorporar-les, diguéssim, dins del sistema. I després hi ha una part molt important de l'operació Fred, que és recordar que tota, no, aquell ciutadà o ciutadana que pugui veure una persona en situació de sensellarisme que pot trucar a la policia municipal perquè s'adreci al lloc i pugui fer una derivació en cas que no la tinguem detectada.
Clar, regidor, surt una mica del que estàvem parlant, o no, però, per exemple, ahir hi havia aquell cas, no, d'aquestes quatre persones que, malauradament, doncs, van morir en un incendi a Barcelona, que vivien una situació d'infrahabitatge, no? En aquest sentit, a Sabadell, hi ha alguns punts d'aquests que puguin ser especialment complicats en un any a més en què els subministraments han pujat d'aquesta forma tan dràstica i que potser hi haurà moltes famílies doncs, que allò famós de posar cognoms a la pobresa, però vaja, que la pobresa energètica potser pot tenir més incidències. Una d'aquelles qüestions que des de serveis socials es preocupen?
Sí, de fet, aquest any, doncs, evidentment, amb l'increment del preu del llum encara més. Situacions exactament igual que la de Barcelona, doncs, que tinguem detectades, no, però sempre pot passar i, evidentment, són situacions que ens interpel·len a tots perquè fallen moltes coses, no? La manca de capacitat o la manca de recursos per donar-hi resposta, que moltes vegades els ajuntaments no tenim, no? I sobretot doncs, en aquest cas quan semblava que ja hi havia un contacte amb serveis socials. En tot cas, amb les situacions de més vulnerabilitat, especialment quan hi ha infants, les tenim molt ben detectades, les tenim amb molt seguiment, i per tant el que fem durant aquest hivern és aquelles situacions més de carrer, més d'infrahabitatge, poder fer aquest seguiment intensiu per evitar que es produeixin situacions com aquesta.
Clar, perquè al final aquesta pobresa energètica pot provocar doncs, que fem servir algunes coses per escalfar-nos que no estan homologades i que poden tenir diferents conseqüències. Aquest seguiment que ens deia que es fan els casos de més vulnerabilitat, que són visites, trucades, assistència setmanal, com funciona, regidor?
Va en funció del cas i, evidentment, doncs, si hi ha infància, es tracta des de la unitat d'infància i adolescència en risc. I al final doncs, es fan aquest seguiment constant i també no és només que hi hagi una intensitat en les visites, sinó poder fer aquest acompanyament perquè aquesta persona surti a la situació, sigui doncs, traslladant-la, no? O fent possible que acabi entrant a un recurs habitacional diferent o, si fa falta, doncs, proporcionar recursos econòmics doncs, perquè pugui escalfar-se. També fer una reflexió, que això potser ho tenim molt focalitzat en persones sense sostre o en situacions d'infrahabitatge, però, com hem vist altres vegades, situacions que ens poden semblar més normalitzades no estan exemptes del risc, no? O sigui, per la manca de recursos o sigui per una deficiència en les instal·lacions i, per tant, és una cosa que s'ha d'anar revisant en general.
Clar, és una qüestió de llarg abast, no? No només de les persones que es troben en aquesta situació d'infrahabitatges. Quan li preguntem diverses vegades sobre el tema dels albergs, sempre diu que a Sabadell no estan potenciant d'altres dispositius, no? N'hem repassat alguns. Com estan evolucionant aquests dispositius per atendre el sensellarisme en aquests moments a la ciutat i si hi ha alguna novetat al respecte, per exemple, del Housing First amb la incorporació de nous espais?
Doncs, de moment, cap novetat que podem explicar, diguéssim, Mireia, però sí que estem treballant en general, com havíem comentat diverses vegades, diferents espais, tant de housing first com de pisos compartits, intentar sobretot ajustar-nos al màxim als diferents perfils, perquè a vegades doncs, si obrim recursos massa genèrics hi ha perfils molt determinats, doncs, per exemple, housing first és per persones que en altres tipus de recursos no s'han pogut sortir i per tant necessiten un recurs on estiguin sols, o d'altres recursos, potser per persones més joves, per exemple, que un pis compartit i, a més, amb un acompanyament i una inserció laboral se'n poden sortir, doncs necessitem crear aquests recursos tan específics. No? En aquest sentit, estem treballant amb alguna entitat per generar-ho i en breus doncs, podrem explicar-ho.
N'estarem pendents, regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.